En Kevin, avui ens farà una conferència, d'acord, sobre màrqueting digital i inserció laboral. Aleshores, abans de res, m'agradaria presentar-vos en Kevin, d'acord, i bé, us donaré algunes dades principals perquè conegueu qui és i què ha fet. En Kevin va ser estudiant en Publicitat i Relacions Públiques, va acabar el 2015, d'acord, i en aquest temps... És molt estrany això, eh? Vale, espera, provarem. Ara. Sí?
Sí.
Vale. Bé, llavors, el que hem de saber d'en Kevin és això, no? Que va acabar el 2015 la carrera de Publicitat i Relacions Públiques i també ha cursat un màster en Direcció de Comptes i màster en Business Administration. El 2017 està cursant el màster en Direcció Comercial, d'acord? I també disposa d'algun certificat, com per exemple el d'Analítica Web per Google i l'Escola d'Organització Industrial, així com el certificat en Inbound Methodology en Inbound Sales Certified by HubSpot. També he cursat algun curs a la Universitat de Michigan, no? Un MOOC o...
Sí.
Molt bé. Llavors, pel que fa al seu perfil professional, actualment en Kevin exerceix com a Chief Technical Officer and Communications Manager a l'empresa Epsilon Technologies des del 2016. I també va exercir com a Social Data Analyst and Key Account Manager a aquesta mateixa empresa. L'empresa es diu Epsilon Technologies i es tracta d'una consultora en l'àmbit digital que disposa de més de 25 anys d'experiència. I entre els seus clients en destaquen empreses com per exemple Acciona, BBA, Mau, Unilever, Nivea, Pepsi, Vueling, La Caixa, entre d'altres. La seu de l'empresa es troba a ESADE i disposa d'oficines a Madrid, París, Londres i San Francisco. Bé, una vegada feta aquesta breu presentació, doncs té la paraula en Kevin Vidal.
Bueno, hola nois, com veieu vaig estudiar molt quan vaig sortir de l'UDG, però l'important és que fa 4 anys estava aquí on estàveu vosaltres. Vale? Entenc que tots sou de primer, és veritat? Vale. Quan jo vaig entrar primer, dels millors anys de la carrera, perquè disfrutes Girona de nit i bueno, altres coses que no són només a la carrera, em preguntava què podia fer una vegada acabés, perquè al principi estudies aquesta carrera i després tens diferents professions a les quals dedicar-te. Teniu alguna idea de a què us agradaria dedicar-vos o us heu plantejat mai què voleu fer? Va, és totalment normal. De fet, a quart, quan us tornem a fer aquesta pregunta, estareu igual. Per això vinc a exposar-vos una miqueta el meu punt de vista i el que jo he estat fent i perquè crec que en el seu moment jo ho hagués agraït. Llavors, parlarem una miqueta de com està el mercat laboral. Vale? Tinc bones notícies i males notícies. Quines voleu primer? Les dolentes, doncs seran les bones perquè és la primera slide, però després explico les dolentes, cap problema. La bona és que heu fet una molt bona elecció. Les carreres als graus de Publicitat i Relacions Públiques són dels més recomanats tant pels professionals que ja estan a les empreses com pel sector acadèmic. Tots aquests informes o totes les slides que us passaré en aquesta primera part de la presentació són d'una guia de HICE, que és una consultora en recursos humans, i són una miqueta l'estàndard de mercat que diuen quines carreres tenen més sortida, menys sortida i dades com el que es cobra de mitjana segons diferents províncies, etc. Com podeu veure, Publicitat i Relacions Públiques, el 53% de les empreses les recomanen i el sector acadèmic, el 66% del sector acadèmic el recomana com una carrera en futur, amb sortides laborals. Per tant, és una molt bona notícia. La dolenta és que hi ha una gran diferència entre el que es demana des de les empreses i la formació amb la qual nosaltres sortim de la universitat. Com veieu en el primer gràfic, el sector acadèmic diu que hi ha, el 93% del sector acadèmic diu que hi ha diferència entre el que nosaltres oferim com a universitat i el que les empreses demanen com a empresa. I amb les empreses és una miqueta més equilibrat, un 56% creu que hi ha aquesta diferència, però un 44% no. D'aquí hi ha dues coses que ens hem de quedar. Una és que la nostra formació no acaba a la universitat perquè si no tenim una gran distància entre el que necessitarem el dia demà, i l'altre és que també ens preocupem massa. Com veieu, el sector acadèmic opina que hi ha una gran diferència i les empreses opinen que hi ha diferència, però no n'hi ha tanta. Llavors, els dubtes que tindreu durant segon, tercer i quart de, ostres, no sé si el dia de demà, quan estigui treballant, dono el perfil o si m'adapto al que necessiten, són dubtes normals, però no són un gran problema. No es troba un gran problema quan entres en una empresa si saps fer la teva part després. Com veieu, les empreses el que recomanen és que sapigueu idiomes, anglès, el sabeu tots, més o menys. Anglès és bàsic, per fer el que sigui és bàsic. També aconsellen que, a més, i això no només és per professionals de relacions públiques, que vosaltres tot això ho teniu molt ben encarat, sinó per diferents professionals tipus enginyeries, art, humanitats, etc. Comunicació, això vosaltres, quan acabeu, sereu uns cracs de la comunicació. Noves tecnologies, que és el que jo vinc a parlar-vos una miqueta avui, i lideratge. El lideratge és una cosa que moltes vegades o es té o no es té. És una qualitat que moltes empreses valoren i està molt ben valorada segons en quins sectors empresarials, però no és una cosa que s'hagi de preocupar quan esteu fent la carrera, això s'adquireix amb el temps. El que sí que és cert és que les empreses, quan estan seleccionant candidats, es fixen molt més en l'experiència, com podeu veure, que en la formació que nosaltres tenim. Per això us dic que la vostra educació no hauria d'acabar a la universitat, sinó que hi ha recorregut que l'heu de fer vosaltres i que no pot fer la universitat per vosaltres. A més, aquests criteris de valoració estan canviant molt. Ara les empreses el que busquen són professionals polivalents. Una universitat no et podrà donar aquesta polivalència, perquè aquesta polivalència la tens tu amb els diferents projectes que emprenguis, amb les diferents accions que agafis i que sàpigues una miqueta mimetitzar-te amb aquestes coses que vas fent. La motivació també és una cosa que es valora molt a les empreses i que això no et pot ensenyar a la universitat. La motivació surt de cadascú i també depèn molt de l'entorn, i l'entorn al final és decisió vostra. L'especialització sí que és més de la universitat, i això ho veureu a quart amb l'oferta optativa que té la Universitat de Girona, i els professionals en competències digitals és una miqueta el que us explicaré ara. Llavors, posem en un cas hipotètic que vosaltres esteu a tercer. ¿Vale? Tercer és l'any de què bé m'ho estic passant, ui, hauria de plantejar-me el futur. Això és així. A quart és l'any de ui, no em vaig plantejar el futur a tercer, ups, què faig ara? Això a totes les promocions succeeix. Quan aneu al mercat laboral teniu dues grans opcions, anar amb una gran empresa o anar amb una PIME, una petita mitjana empresa, una startup, ara les veurem en profunditat. A nivell de formació podeu plantejar-vos fer un màster presencial de cara a l'any següent, no l'altre, o fer màsters i cursos a distància com els que jo he fet i que també us explicaré una miqueta perquè em sembla una molt bona opció. També teniu projectes personals, a tercer estareu decidint o plantejant-vos de què fareu el treball final de grau. El treball final de grau és una preocupació que ens han transmès tots els estudiants de quart, els de primer, des que jo estic a la universitat, sempre ha anat passant aquesta maledicció i us donaré un parell de consells perquè realment no us faci tanta por el dia que us heu de plantejar-lo. També hi ha altres projectes més enfocats a créixer personalment, com el tema de la motivació i del lideratge que us explicaré, i sobretot els idiomes, que ja hem vist que són bàsics i una gran opció, i l'any per fer-ho, per la meva experiència, per l'experiència dels meus companys, és un cop acabes la carrera de quart, l'any que hauries de fer el màster, entre cometes, o que hauries d'entrar al mercat laboral, aquell any és l'any ideal per marxar un any fora, per anar d'au pair, per fer unes pràctiques a l'estranger, perquè si no, després és complicat trobar aquest any. Comencem per quines coses poden fer de cares al mercat laboral. Primer de tot, durant tota la carrera us explicaran que hi ha dos grans mercats, diguéssim, el mercat B2B, que és business to business, i el mercat B2C, que és el mercat del consumidor final. Això avui en dia ja no existeix, us ho explicaran perquè teòricament és així, però ara hi ha el business to human. Per què això? Us explicaré una anècdota de quan jo estava estudiant, feia segona carrera, i tenia un treball d'estiu que era horrible. Venia tractors. No tinc ni idea de tractors, de fet no he ni recollit fulles en el meu jardí en els meus 23 anys, però em va tocar vendre tractors. A mi sempre m'ha agradat molt vendre. A l'estiu, agost, ple d'agost, parlant amb ajuntaments, parlant amb jardiners, això és business to business en principi, perquè compressin màquines. Una vegada em preguntaven qualsevol cosa que no estigués en el catàleg, que jo no sabia vendre. La venda més fàcil que vaig fer en tot l'estiu va ser amb un noi que jo havia vist per Facebook, que sabia que tenia una empresa de jardineria, i aquest noi, el seu cotxe somiat era un Ferrari. Us semblarà una tonteria, però en la visita comercial que vaig fer amb el meu Polo Ferrari a la seva empresa no vam parlar ni un segon de tractors, i em va comprar dos. Per això no hi ha business to business, hi ha business to human, perquè per més que vingui un comercial a vendre't i tu siguis un servei, tu confies en aquell comercial, no confies en la seva empresa, confies en la persona que et vindrà a vendre. Llavors, per això ja no hi ha aquesta divisió. Una vegada fas, diguéssim, o entres en processos de selecció per una gran empresa, tens diverses opcions. Tens agències creatives, que són les que fan purament les creativitats de les campanyes, són sectors molt més destinats a persones amb creativitat, com és lògic. Les agències de mitjans, que són les que fan les insercions tant a mitjans tradicionals, televisió, diaris, com a mitjans digitals. agències especialitzades, que ens podem trobar amb agències de màrqueting digital, que són més concretes i fan només una part de la mitjans, o inclús agències destinades a un tipus d'empresa, per exemple, el sector farma, que té agències especialitzades, o altres sectors tipus el sector gastronòmic. Consultores, que en aquest cas no realitzes tu la campanya, sinó que l'avalues i passes, diguéssim, una auditoria d'aquesta campanya al client, i el client final, que seria, doncs, per exemple, un Unilever, o un Magnum, o qualsevol d'aquestes marques. Quins avantatges i quins inconvenients té això? Els càrrecs en una gran empresa solen ser molt tancats, és a dir, tu entres per una posició, per exemple, a brand manager, que és el que s'ocupa de la definició de línia de negoci d'una marca en una gran empresa, i seràs brand manager i faràs les teves funcions. Si les fas bé, pots anar creixent, però sempre dins d'aquest camí ja marcat. El que sí que és cert és que aquestes grans empreses et donen molt currículum per als seus processos, per als seus proveïdors, el que fas és tenir un bon historial laboral. També hi ha grans grups d'agències, inclús d'empreses. El món de les agències funciona per grans, diguéssim, blocs empresarials. Per exemple, en el cas dels mitjans hi ha Grup M. Grup M i totes les seves agències fa un de cada tres anuncis al món. Què vol dir? Que si tu entres en una empresa de Grup M, encara que sigui de pràctiques, una vegada surtis d'aquella empresa, tens 10 o 12 empreses a les quals pots anar a tirar currículum i que treballen amb una metodologia molt similar i amb la qual serà molt més fàcil que hi entris. Per això és interessant buscar unes pràctiques en un gran grup. Amb agències creatives passa el mateix, Contrapunto BBDO, o Gilby, que està a tots els països, i això és una cosa que es pot aprofitar. L'únic problema és que normalment en aquestes grans empreses entres en pràctiques i aquestes empreses tenen un cupo de contractació. Això vol dir que si aquest any no hi ha places perquè des de Central, que normalment està a Nova York, han dit que el Departament d'Espanya només pot tenir 10 empleats, és molt complicat entrar en una plaça fixa. Sí que és cert que en un futur, si ho has fet molt bé, et trucaran, perquè això passa molt, però en aquell moment no hi podràs entrar per més que el teu superior vulgui col·locar-t'hi. D'altra banda, les pimes solen abundar les agències especialitzades, sobretot per l'àmbit local, i els clients finals, que són petites i mitjanes empreses. L'avantatge que tenen aquest tipus d'empreses és que els càrrecs són molt oberts, és a dir, és molt fàcil aprendre de tot perquè cada dia tindràs nous reptes i no hi ha uns càrrecs definits en els que puguis dir no, això és del departament de X, el departament d'A, i per això podràs aprendre molt i molt més ràpid. En quant a formació, ja sé que ara no us toca, i no vull que hi penseu perquè això fins que no decidiu cap on voleu orientar la vostra carrera no té sentit que ho hi aprofundim, però hi ha un màster que és molt recomanable, que és el de la gestió publicitària de la Universitat Complutense de Madrid, que col·labora amb una agència que es diu J. Walter Thompson. Aquests màsters, té sentit fer un màster si et vols especialitzar molt? Hi ha una actualització automàtica, crec. Us ho explico mentre es reinicia. Hi ha una... Si voleu especialitzar-vos molt, és a dir, ser creatius, hi ha moltes coses de creatius com Brother, com Plot, que estan molt especialitzades i allà podreu ser els millors, o si busqueu un màster segons les pràctiques. Les pràctiques, gairebé tots els màsters en tenen, però no tots els màsters tenen bones pràctiques. Llavors, un dels criteris principals per decidir el dia amb el vostre màster ha de ser simplement això. A quina empresa tinc conveni, a quina empresa puc entrar, i a part d'això... Jo us recomano que visqueu l'experiència. Si teniu l'oportunitat d'anar a Madrid, si teniu l'oportunitat d'anar a Barcelona, si teniu l'oportunitat d'anar a un altre país, jo us ho recomano, perquè com us deia abans, aquest any de quart de carrera fins que entreu en el mercat laboral és on podreu fer totes les coses que el dia de demà no podeu fer. A banda d'això, hi ha els cursos que es diuen MOOC, són Massive Online Open Courses. Això, que estan accessibles en moltes webs i són gratis, com Coursera, com EDX, són cursos que no has de pagar res i són homologats per moltes universitats, per exemple, la Universitat de Michigan, per exemple, la Universitat Autònoma de Barcelona. És molt semblant a la UOC i et permet completar els teus estudis i especialitzar-te en una cosa molt concreta mentre ho compagines amb el teu dia a dia, tant si estàs treballant com si estàs estudiant. Això és una de les coses que molts companys, quan parlem del que hem fet i el que hauríem d'haver fet durant la carrera, ens arrepentim de no haver fet. El fet d'aprofitar tot el temps lliure que tindreu, sobretot a segon, per dedicar a completar la vostra formació. Perquè el dia de demà, quan hagueu de decidir si voleu ser copy, si voleu ser creatiu, si voleu anar a una agència digital, a una agència tradicional, saber què es fa a cada lloc i tenir aquests coneixements us permetrà decidir amb una miqueta més de coherència. A part d'això, tenim els projectes, que seria la següent slide, tenim els projectes personals. Com us deia, el TFG és una cosa que ens preocupa molt o que us preocuparà molt i la meva recomanació és que feu alguna cosa que realment us sigui útil pel futur. Normalment hi ha dues formes d'abordar aquest treball final de grau. Una és, vaig a fer-lo perquè l'haig de fer i el faig tan ràpid com pugui, la qual cosa jo no hi estic d'acord, i l'altra és, vaig a matar-me, perquè m'hi mataré, m'hi hauré de matar igual, però faré alguna cosa que realment el dia demà em serveixi. Jo us exposaré el meu cas particular. Un segon, eh? Perdona. Visualitza. Va, aquesta ja l'haig. Pel meu treball final de grau, jo tenia clar que volia fer algo que em servís pel dia demà pel currículum. Llavors, encara que us sembli estrany la relació, vaig agafar dos companys a la carrera i vam anar a córrer un rally pel Marroc. Dit així, és, hòstia, que guai, que vividor. Sí i no. Per una banda, vam tenir un viatge final de curs molt xulo, per l'altra, això ens va permetre fer una videosèrie, bueno, un videoblog. Això ens va donar, amb aquests videoblogs, el que fèiem era insertar publicitat. Per exemple, el nostre cotxe anava patrocinat per una autoescola aquí a Girona, que era l'autoescola FPC. Vam fer una càmera oculta amb els alumnes d'autoescola FPC i els fèiem creure que el primer cotxe de pràctiques que tindrien era el nostre cotxe de córrer, que era un cotxe, era un 4L, un cotxe antic, destartalat i que feia por. I llavors aquest vídeo, per exemple, va tenir 15.000 visualitzacions. Això, primer, ens va permetre aconseguir diners per fer aquest viatge a cost zero i, segon, tenir un currículum i poder demostrar que hem estat fent coses durant la nostra carrera, que no només hem estat estudiant, sinó que hem aprofitat el temps i hem aplicat els nostres coneixements. També és molt útil els contactes que puguis fer durant aquest TFG. Per exemple, si voleu fer un TFG molt més teòric i no tingui una aplicació pràctica sobre agències creatives, jo us recomano que comenceu a enviar mails a tots els directors creatius de l'agència de Barcelona que us interessin, o de Madrid, o d'on siguin, demanant una entrevista, demanant si et poden contestar les preguntes. Per què? Perquè el dia de demà ser amic o ser conegut d'aquestes persones us pot obrir moltíssimes portes. A part d'això, us recomano també, si teniu l'oportunitat, que pugueu crear una startup. Jo tinc companys que han creat una startup, sí que és cert que es necessita una inversió inicial, però també demostra, en primer lloc, demostra iniciativa. I això, a l'hora d'entrar en una feina, es valora molt. I en segon lloc, és el moment d'equivocar-te. Quan tu tens una empresa, per exemple, un e-commerce, tots coneixem el cas de Hawkers. Hawkers van començar comprant i venent ulleres a AliExpress i ara és una empresa que funciona molt bé. Hawkers n'hi ha un només. Però si tu montes un negoci similar a aquest, tindràs l'oportunitat d'equivocar-te, de fer moltes coses en màrqueting digital que el dia de demà, quan tu treballis en una agència de màrqueting digital i et facin fer, sabràs fer. Gestionar un blog, llegir un Google Analytics, tot això ho hauràs après tu. No necessitaràs que ningú t'ho expliqui i això es valora molt. A part d'això, jo us recomano que mireu les xarxes TED. TED són uns events que es fan i que es solen gravar en vídeo, en el qual diferents líders expliquen o persones exitoses expliquen com veuen ells la vida. Això és una cosa que, si bé és cert que no aprendreu tant, sí que us permetrà inspirar-vos i entendre com pensen moltes d'aquestes persones que al final han aconseguit triomfar, tant ja sigui en matèria de negocis com en matèria personal. No només parla d'empreses, sinó que també parlen, per exemple, cirurgians, gent que s'ha dedicat a l'ajuda humanitària i expliquen com veuen ells la vida. A part d'això, teniu molts llibres superinteressants que segurament us recomanaran al llarg de la carrera, com són un de Dale Carnegie, que és la base de la publicitat, que és How to Win Friends, o Shoe Dog, que és el del creador de Nike, que també és molt interessant, a l'hora de veure com podem adaptar la nostra oferta al mercat laboral. Jo us recomano que si teniu 30 minuts al dia, que al final 30 minuts és el que trigueu amb una de les vostres 15 consultes a Instagram al dia, perquè jo ho faig. Jo vaig canviar una consulta d'Instagram al dia per llegir videoblogs, per llegir blogs i foros. I aprenc, i m'encanta, i acabo veient totes les fotos d'Instagram igual. I després també us recomano que us feu una llista de webs o de influencers que us interessin a nivell de publicitat, doncs, per poder anar decidint això m'agrada, això no m'agrada, i al final acabes aprenent d'una forma molt més entretinguda. Una vegada ja hem decidit què volem ser i com ho volem fer i on volem anar a treballar, com podem fer que entrem més fàcil en el mercat laboral? Heu fet màrqueting aquest any amb en Josep Vicenç? Us ha agradat? No contesteu. El màrqueting sol ser o t'agrada molt o no t'agrada gens. Però hi ha coses que són extrapolables a tot, absolutament a tot. Per exemple, plantegeu-vos que vosaltres sou una empresa. Teniu unes parts fortes, unes parts dèbils, com tothom. i el vostre entorn té unes amenaces i unes oportunitats. Per exemple, una part dèbil pot ser no m'agrada treballar sota pressió, i una fortalesa pot ser soc una persona molt creativa. Una amenaça pot ser cada any es graduen 400 graduats de publicitat i relacions públiques a Catalunya, i una oportunitat pot ser que és un sector que està creixent molt en digital. Amb tot això, què podem fer? Podem marcar-nos un objectiu, que és polir les nostres habilitats per arribar a una empresa X, o fer-ho al revés. Quin és el meu objectiu? Jo vull ser creatiu amb una gran multinacional. Quines habilitats tinc? No parlo anglès, doncs els poleixo. Al final és plantejar-te com ets i com vols arribar a ser, o què necessites per arribar a ser el que t'has proposat. Després hi ha una cosa que és molt important, que explica també el context econòmic que hem viscut últimament, que és la crisi. Hi ha dues formes de competir en màrqueting. Pots inventar-te milions d'estratègies, però hi ha dos conceptes capitals, que és la diferenciació i el lideratge per costos. Si intentes liderar per costos, acabaràs sent un becari de pràctiques que cobrarà 750. I això serà així sempre. Això és el que ha passat a Espanya. Hem intentat competir en costos, i a la que ha arribat un país de la Unió Europea que tenia els costos més barats perquè les condicions de vida eren més barates, Romania, Polònia o països estrangers com Xina, hem perdut aquesta capacitat de competir. En canvi, si et diferències, sempre portaràs alguna diferent a l'empresa, alguna que és molt complicat de precisar quant val. El secret per trobar feina o per mantenir una feina o per canviar una feina millor és que tu aportis alguna que ningú més pot aportar. I això és molt senzill, perquè tots, de base, tenim alguna que ningú més pot aportar. El que hem de tenir clar és què és i com ho comuniquem. Això també és del senyor Josep Vicens, missió, visió i valors, i ho tocareu 50.000 vegades durant la carrera. La missió es pot adaptar. Jo he vingut a aquesta empresa a fer això, o he vingut per 6 mesos per aprendre, o he vingut per liderar un projecte d'implementació d'un CRM, el que sigui. La visió és, per què ho vull fer? Jo crec que el futur d'aquesta empresa és tenir un CRM, que és un software de gestió de clients actuals, perquè l'empresa es farà gran si factura més en els seus clients actuals, no si va buscar nous clients. I els valors és algo que tots teniu, personals i únics. Per exemple, hi ha un exemple molt, molt bàsic i que sempre ens han explicat. Hi ha gent que no concebeix treballar més de 9 a 5, per exemple, persones que no són capaces de fer les extres. Això és bo o és dolent? No és ni bo ni és dolent. Hi ha gent que treballa de dilluns a diumenge. Segur que tots teniu un conegut que és que no para de treballar. És bo o és dolent? No és ni bo ni és dolent, és part de la seva forma de ser. Amb tot això, amb la missió, la visió i els valors, tindreu un posicionament. Això és molt important perquè s'ha de saber com transmet aquest posicionament. Tot el que feu comunica, des de com aneu vestits, a com parleu. Hi ha una frase que a mi sempre m'ha agradat, que és lo que dice, està en anglès, lo que dice Sally de Wally, dice más de Sally que de Wally. És a dir, com parles tu de les altres persones no reflecteix les altres persones, reflecteix a tu. A l'hora de vendre, perquè al final tot el que fem en el nostre dia a dia és vendre'ns com a candidat, vendre'ns com a parella ideal, vendre'ns com a fill ideal, vendre'ns com a bon estudiant, hi ha un concepte que s'ha de tenir molt clar, que és començar amb el per què. Us posaré un vídeo d'un TED que explica això i explica per què les grans empreses funcionen i han arribat a ser grans empreses. Si l'ordinador vol. Si no... Ai. Està en anglès. M'heu dit abans que tots parlàveu molt d'anglès. Ara sabrem si no l'ha enganyat o no.
I call it the golden circle.
Amb el vostre permís us pujo el volum, que si no...
Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean, what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, you know, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage, it has, you know, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You ready to buy a computer from me? All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat screen TVs. They're eminently qualified to make flat screen TVs. They've been making flat screen monitors for years. Nobody bought one. And Dell. Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. When we communicate from the outside in, yes, people can understand vast amounts of complicated information like features and benefits and facts and figures. It just doesn't drive behavior. When we communicate from the inside out, we're talking directly to the part of the brain that controls behavior, and then we allow people to rationalize it with the tangible things we say and do. This is where gut decisions come from. You know, sometimes you can give somebody all the facts and your figures, and they say, I know what all the facts and details say, but it just doesn't feel right. Why would we use that verb? It doesn't feel right. Because the part of the brain that controls decision making doesn't control language. And the best we can muster up is, I don't know, it just doesn't feel right. Or sometimes you say you're leading with your heart or you're leading with your soul. Well, I hate to break it to you, those aren't other body parts controlling your behavior. It's all happening here in your limbic brain, the part of the brain that controls decision making and not language. But if you don't know why you do what you do, and people respond to why you do what you do, then how will anybody? How will you ever get people to vote for you or buy something from you, or more importantly, be loyal?
Això, explicat així, és molt maco. I tots direu, bueno, però aquest tio es dedica a vendre, ven molt bé. Us posaré un exemple molt més terrenal. Algú de vosaltres té parella? Ostres, una classe de solters? Vale, vale. A vegades, normalment, a mesura que et fas més gran, a mi encara no em passa, espero que et falti molt, anar a menjar amb els sogres és un pal. Sempre s'ha dit, hòstia la sogra, hòstia el sogre. Vale. Si jo et dic a tu, Jordi, anirem a menjar amb els meus sogres, probablement em diràs, quin pal. Si jo et dic, vull que formis part de la meva família, i pels meus pares per mi són el més important, si us plau, vine a dinar amb els meus pares, la cosa canvia. Menjaràs amb ells igual. Probablement la meva mare et dirà de tot, perquè no li agraden les teves bambes, per exemple. Però ja actues d'una forma diferent. Llavors això, que sembla una venuda de moto, és molt important que ho interioritzeu perquè el dia de demà us servirà per tot, absolutament per tot. Després, com us he comentat, comunicar no és només el missatge que dones, sinó és com t'adaptes al teu receptor, com li expliques, la forma en la qual, per exemple, prepares una reunió. On jo treballo som una consultora de comunicació. El nostre motiu de ser, el nostre existim o tenim beneficis perquè portem alguna cosa al mercat, és perquè dintre d'un ecosistema molt complicat com és el màrqueting digital, hi ha persones, com són els directors de màrqueting o inclús els presidents de les companyies, que no entenen com funciona el màrqueting digital. Llavors, quan els seus clients, quan els seus departaments de màrqueting li presenten un informe dient-li que hem arribat a 50.000 usuaris, que hem tingut no sé quantes compres, això no ho entenen perquè no ho visualitzen. Has de parlar amb llenguatges que ells entenen, per exemple, quotes de mercat. Qualsevol persona que sigui d'aquest al màrqueting entén que si un mercat es venen 100 cotxes i tu en vens 90, tu ets el líder. Nosaltres el que fem és adaptar aquest llenguatge, seleccionar les mètriques i en definitiva és el nostre motiu de ser. Tot això porta amb una corrent, que després veurem una miqueta més en profunditat, que es diu Data Storytelling, que al fi i al cap és posar un PowerPoint en maco. Ara veureu qui són els líders en Data Storytelling a nivell mundial en quant a l'explotació de la informació geogràfica. Aquesta gent, que va començar sent una startup, es diu Carto. Carto el que fa són mapes bonics. Resumir, fan mapes bonics. Ara quan carreguen les fotos us ho ensenyo. Això, que sembla supertecnològic, superinteressant, això s'ha fet tota la vida i és els consumidors que estan aquí, a quin supermercat de la teva marca van? Aquest o aquest? Fins on arriba la teva àrea d'influència? Això és data storytelling. Això permet que el que tu expliquis arribi a la persona que tu vols arribar. Això també és molt important pel mateix que hem vist abans, perquè la gent ha de comprar el teu missatge i el teu missatge ve del why, però també ve del what. T'ha d'entendre el que fas. I passem a la part de màrqueting digital. Entenc que aquesta xerrada vosaltres us agafa molt aviat, perquè al final esteu a primer i moltes d'aquests conceptes no els haureu vist, llavors passaré de forma molt general per sobre i si teniu qualsevol dubte interrompiu-me i pregunteu-me. ¿Vale? El màrqueting digital està creixent l'hòstia. Per què? Bueno, primer veiem com creix. Supera ja als Estats Units la publicitat que es fa en televisió i el 2020 amplia molt més la seva diferència. Això a Espanya, això és InfoAdex, és un informe que es fa cada any on surt quanta inversió es destina a cada mitjà, quines són les marques líders, i això està bé que ho sapigueu perquè de tant en tant per consultar o per fer treballs us serà molt útil. Aquí, com anem una miqueta a la nostra bola, a internet només contem banners i tot el que és CRM i coses que també són digital però no són mitjans tradicionals, no els contem. Però com veieu, és un 27%, a televisió un 40%. Això cada any creix més internet i televisió creix, però per quota de mercat. Per què creix? Poseu per cas que vosaltres teniu un supermercat i voleu comprar xocolata. ¿Vale? Aneu al passadís de la xocolata. Ostres, havia de comprar lleixiu primer, deixa'm comprar lleixiu, mireu el preu del lleixiu i després, si em sobra, compraré xocolata. Aneu al passadís de la lleixiu, n'agafeu, torneu. Aquesta xocolata, aviam si hi ha alguna oferta. Aneu a un altre passadís, o aquells estantes que hi ha a les caixes, que hi ha ofertes. Tot això no es podia medir abans. En digital és molt més senzill. Hi ha el que es diuen uns funnels d'atribució, que és això d'aquí a la dreta, que et diuen reach, alcance, quantes persones han impactat amb una campanya a Facebook, a Twitter, amb Google AdWords, el que sigui. Act, d'aquestes persones, quantes han pres una decisió, quantes han interactuat, li han donat like, li han donat follow a la pàgina. Convert, d'aquestes persones que li han donat like a una pàgina de Facebook, quantes han anat a la meva web perquè aquell anunci li ha semblat interessant i han volgut conèixer més sobre la meva marca. I engage, al final és quants han pagat, quants han comprat. Tot això en digital es pot medir. Amb non-digital, és a dir, amb offline, abans no es podia. Ara, gràcies al digital, es pot. Hi ha una cosa que es diu beacons, que són uns petits emissors Bluetooth, que el que fan és seguir el teu mòbil. Llavors, quan tu t'acostes, per exemple, estàs amb un Zara i t'acostes, com que poden aproximar la teva posició, saben que t'has acostat a mirar aquell producte, saben que després has marxat directament sense comprar-lo, saben que has estat el 90% del temps a la part d'home i el 10% a la part de dona. però tot això continua sent digital, perquè es fa amb mitjans digitals. Què es pot fer en digital? O quines són les feines o quines són les competències que heu de tenir en compte a l'hora de plantejar-vos si us voleu dedicar al digital? El contingut en digital es fa a mida. Per exemple, YouTube té un format que és 16:9, que és com el cine. Facebook ara pot fer vídeos verticals que s'adapten a la pantalla. Twitter no es poden fer vídeos, pots fer cards. Tot això, com es fa a mida, és interessant que sapigueu i que compteu amb la possibilitat de fer-ho. Big Data és tota la gestió de tota aquesta informació. Marketing Automation és, per exemple, quants de vosaltres us heu subscrit o heu comprat alguna vegada per internet? Yeah. Quan heu comprat alguna cosa per internet, cada cap de 2 setmanes us arriba un correu i us diu, mira, ja que vas comprar això, podries comprar això altre. Això és Marketing Automation, això es fa sol. Ells saben que tu has comprat un producte X i que la gent que compra un producte X normalment compra el producte Y. Llavors això es fa automàticament. Però darrere hi ha d'haver una persona que defineixi totes aquestes estratègies. Això és una altra sortida que està molt ben valorada. Després tot el tema del mobile marketing, que són tots els formats mobile natius, les xarxes socials, conversion rate optimization, que són totes les campanyes que es fan en digital, en paid, que s'han de comparar entre elles i veure quines funcionen millor, quines funcionen pitjor, i en definitiva teniu moltíssimes opcions si us voleu dedicar a digital. Aquí són principalment les feines que més ben valorades o que més demanda tenen. Com veieu, Customer Relationship Management, que és una part d'això del Marketing Automation, és la que més demanda d'estar, i la que creix més, i aquí l'important és això, és Digital Strategy. Hem arribat a un punt que és tan complex el digital, tan complex, que hi ha d'haver-hi una persona que sigui capaç d'integrar-ho tot, d'entendre-ho i de fer funcionar cada part com a una part independent, amb una coherència dins de tot un ecosistema. Aquí hi ha un tema que a mi sempre m'ha fet molta gràcia. Els natius digitals. Sempre ens han dit que nosaltres som natius digitals. Vosaltres a casa vostra teniu cotxe, veritat? El vostre pare, quan éreu petits, us va sentar sobre la seva falda i us va fer agafar el volant i estàveu conduint. Sou natius conductors? No, no té res a veure. Els natius digitals no existeixen. Són com un unicorni, no n'hi ha. Aquí podeu veure la diferència que hi ha entre el que es demana per les empreses i el que ofereixen les persones que entren en el mercat laboral. Analytics, hi ha un 37% de diferència entre el que esperen les empreses i el que són capaços d'oferir els de l'entorn laboral de la nostra generació. Què vol dir això? Que perquè tinguem mòbil no ens hem de creure que som natius digitals. I ara ve la part que més útil us pot ser per a l'hora de definir si us voleu dir que això. Analytics és més que analytics. Tots hem conegut Google Analytics, tots sabem que Google Analytics va molt bé, que és la base de tota l'analítica digital, sí, però no només és això. Tot això són eines d'analítica. Aquest, i el interessant és que aquesta foto és del 2015. O sigui, ara n'hi ha el doble. Hi ha des d'email marketing analytics, com poden ser els MailChimps, hi ha web analytics, WordPress té la seva pròpia analítica, Google Analytics té una companyia que és Adobe Analytics, que són per pàgines que tenen més de 100.000 visites. En definitiva, poden fer moltes coses a l'hora d'analitzar. De fet, sabeu qui és el que té més dades de vosaltres?
Facebook.
Facebook té analítiques, ja no només de Facebook, sinó de totes les apps que estan vinculades amb Facebook, absolutament de tot. De fet, si algun dia teniu temps, a la part d'herramientes hi ha un descarregable amb tota la informació privada que tenen de vosaltres. Allà hi ha missatges privats, hi ha anuncis del 2013 en els quals heu clicat, hi ha el grup sociodemogràfic dels vostres amics. Per exemple, jo tinc passant a la madureza. Però el meu cosí petit, per exemple, que té 13 anys, té infantil. Tot això ho tenen ells. Llavors, l'analítica és més que analítics perquè tothom té molta informació. De fet, WhatsApp i Facebook estan ultimant una reforma de llei als Estats Units que permet, com són dues empreses diferents però dins de la mateixa matriu que és Facebook, compartir tota la informació entre ells. Això què vol dir? Que Jordi, tu i jo parlem per WhatsApp de que anirem a jugar a pàdel. Vale? M'envies un WhatsApp, pàdel demà a les 10. Això, si tira endavant aquesta reforma de llei, Facebook demà a les 9 em dirà raquetes de pàdel al 50% de descompte al Decathlon. Per això analítica és més que analítics, perquè no tota la informació està amb l'analítics. El que heu de tenir clar és que, com veieu, és un ecosistema molt complex, és a dir, que hi ha molta feina a fer i els analistes estan molt ben valorats i molt ben pagats. molt ben valorats i molt ben pagats. No es pot ser bo amb tot, és a dir, hi ha analistes de Facebook, hi ha analistes de Twitter, analistes de Google Analytics, molts. Per això el que es tracta és en construir segments d'analistes que permetin fer uns reports a mida per cada client, per cada necessitat. A més, dins d'aquests reports hi ha un piló de mètriques. Per exemple, podeu tenir mètriques de quant de temps mira un vídeo el vostre usuari, de quantes visualitzacions té un usuari. Això què ens ha portat? A que hi havia tanta informació que la medíem per medir. I això no serveix de res. El que s'ha de fer és anar cap a un model d'Actionable Analytics. Què vol dir això? Jo faig una campanya a Facebook, que és on es fan la majoria de campanyes avui en dia, en la qual el que vull és posar un enllaç al meu e-commerce, jo soc Hawkers, per exemple, i que es venguin ulleres, perquè jo guanyo el meu pa venent ulleres. Em serveix d'algú saber quanta gent ha interactuat amb l'anunci 1 i quanta gent ha interactuat amb l'anunci 2? Posem que he ficat un anunci d'unes ulleres blaves i una de verdes. El fet de saber quanta gent interactua en aquest cas no em serveix per res. Jo el que vull saber és quanta gent compra. Perquè si la gent compra més les verdes que les blaves, el pròxim anunci el faré de les verdes. I si és al revés, el faré de les blaves. Si jo sóc la vanguardia i vull que em llegeixin, no em serveix a res posar un anunci al Facebook on hi hagi molts me gusta. Jo el que vull és que cliquin, vagin a l'enllaç i allà em compta a mi com a tràfic. Després puc vendre jo als anunciants un banner a la meva web. Per últim, les eines que heu de tenir més o menys en coneixement o que estaria bé que sapiguéssiu més que res per descartar si us agraden o si no us agraden. Analytics, el bàsic és Google Analytics, és super senzill de fer servir, super fàcil d'entendre. Hi ha l'Adobe Analytics, que és molt més complexa i que fareu servir només si teniu webs de més de 100.000 vistes al dia, el qual és molt complicat. I Facebook Insights, com ha dit molt bé el vostre company, Facebook està tota la inversió allà i tothom inverteix en allà i tothom interactua en allà, llavors no està de més que si teniu algun amic que té una pàgina de Facebook, la part de datos es diu Facebook Insights. Per aprendre una miqueta d'això, el que podeu fer són uns cursos gratuïts, uns MOOC, com ha dit en Jordi abans, de Google, que estan en un portal que es diu Actívate, que són online i duren aproximadament 2 setmanes si fas una sessió per dia i les sessions són de mitja horeta. I aquí pots tenir conceptes, primer de màrqueting digital i després d'analytics, que és una miqueta entrar al detall d'aquest màrqueting digital. Després amb SEO i SEM és com posicionar les vostres webs perquè surtin a la primera pàgina de Google. Si no surts a la primera estàs mort perquè ningú et clicarà mai. I amb SEM és en pago. Per saber tocar això el que mana és Google una vegada més i hi ha una certificació dins aquest Actívate que es diu certificació de AdWords que també us ensenyarà els conceptes bàsics d'això. L'automation marketing és una altra de les coses que creix molt, que és aquest envio de newsletter a la gent que ha comprat un producte X, un producte Y, i diverses eines que fan això són HubSpot, Mautic i SendGrid. Hi ha una acadèmia de videocursos que és molt xula, que és la de HubSpot, que t'ensenya a fer tot aquest procés, des de muntar la teva landing page, a com que te registres, t'ensenya una miqueta de SEO, llavors si un dia teniu temps, mireu-vos el temari i si us agrada, jo us recomano que la feu. I després hi ha altres eines, que si teniu l'oportunitat de fer un projecte propi vostre, segur que haureu de tocar i aprendreu molt i són molt fàcils de fer servir, que són WordPress, per fer el vostre blog, inclús web, MailChimp, que és per enviar correus, SocialBakers, que és integrar les plataformes socials, BrandWatch, que és el que sempre s'ha dit de que s'escolten les xarxes socials. BrandWatch el que fa és, mitjançant el que es diu unes queries, tu pots dir que torni totes les mencions que han fet, per exemple, a Kevin Vidal o a Magnum o a Universitat de Girona. Tu tens un Excel i tot allò ho pots categoritzar. Què opina la gent de la Universitat de Girona? Doncs que el grau de turisme està molt bé, que les facultats són molt xules i que hi ha problemes de pàrquing. Doncs això, que abans valia una pasta fer-ho perquè havies de reunir a 1.000 persones en grups, en focus group de 100, de 100, de 100 i preguntar-los i que et contestin, ara ho pots fer des de casa amb aquest software. I després hi ha el que diu el Google DSP. Google DSP és una part de la publicitat del que es diu programàtica. La programàtica aprofita totes aquestes dades que tenen de vosaltres i quan entreu a la Vanguardia, per exemple, si entra ella veurà un anunci de Tecenis i si entro jo veuré un anunci de Nike. Perquè mitjançant les cookies que jo tinc, mitjançant els datos que tinc a Facebook, mitjançant tot el que jo he fet a internet, saben quins són els meus gustos i quins són els seus gustos. Llavors permet, en comptes de comprar una pàgina al diari, comprar una pàgina al diari que et llegirà algú que vol comprar un producte com el teu. I a nivell de panorama, perquè sapigueu una miqueta com està el sector, hi ha dos grans reptes per al finals de 2017 i principis de 2018. Una és aconseguir que totes les persones siguem persones individuals en màrqueting digital. Això què vol dir? Que si jo compro una cosa des del mòbil, però després vaig a la mateixa web, des de l'ordinador, i després vaig a la tablet, això es fa un lío i no és capaç de reconèixer que som la mateixa persona. Llavors, això és una de les coses que s'està intentant treballar mitjançant píxels, mitjançant cookies, i que és una cosa que, si algú d'aquí és capaç de desxifrar, es farà ric. I per últim, el que es diu content safety. Això és una de les grans preocupacions de les marques i això és molt important que ho tingueu en compte. Content safety és un dels problemes que té la programàtica o que tenen els anuncis que fem amb display en un mitjà. Aquí tenim una notícia de quan va caure el German Wings als Alps. Això diu, bueno, Airbus 320 va caure, tal, tal, tal. Anunci. Llévate a tu família de viaje, Brussels Airlines. Cagada. Cagada. Això és molt complicat de detectar, però una cagada així et tira per terra tota la reputació de marca. El que passa també és que sabeu que ISIS i tots aquests grups terroristes pengen vídeos a YouTube, vídeos a webs, i tot això té un cuió de tràfic. El fet de que hi hagi una publicitat que es diu programàtica, que va segons els teus gustos, o segons el que tu has visitat, o segons la teva data, pot implicar que tu entris a YouTube, que és una de les plataformes que més fa servir programàtica, vegis un vídeo de l'ISIS i s'estigui anunciant, per exemple, com ha passat ara, el turisme de Canadà. Quin és el problema, això? Que els anuncis a YouTube donen diners a l'emissor de la compte. Llavors, indirectament, Turisme de Canadà està finançant l'ISIS. Per una xorrada, que és perquè tu, que ets un públic de 18 a 20 anys, quan entres a YouTube hi ha una ordre que diu ensenya-li un anunci de Canadà perquè se'n vagi de viatge. Llavors, això és una de les grans preocupacions que hi ha avui dia en digital marketing. I fins aquí, una miqueta les perspectives que us puc donar de màrqueting digital, perquè entenc que no val la pena entrar més en detall i és una decisió que haurà de prendre d'aquí molt. Si teniu alguna pregunta, estaré encantat de contestar-vos. Sí. Hi ha moltes versions que són gratuïtes. Per exemple, WordPress és gratuït, MailChimp... Sí, normalment sempre hi ha una versió d'accés gratuïta. La Premium és si realment vols treure diners d'això. Si vols aprendre, amb una versió gratuïta tens a sobres. Perquè l'interessant d'aquestes eines és que sapigueu uns conceptes bàsics. Per exemple, un MailChimp, fer una campanya és super senzill. MailChimp és gratuït fins a 10.000 envios al mes, per exemple. L'interessant és que sapigueu com fer-ho, no que proveu totes les funcionalitats. Google Analytics també té una part que és de pagament, però és que no la fa servir gairebé ni les marques. Social Bakers crec que també té un nombre determinat de perfils que són gratuïts per fer una prova i tenen moltes funcionalitats com observatoris, tot això que són gratis. I Brandwatch no té part gratuïta, però el que sí que té són estudis recurrents que estan molt bé perquè també t'ensenyen una miqueta com estructurar la informació i què fan amb la informació que pots accedir a partir de Brandwatch. Jo us recomano que si fer aquests cursos creieu que és molt aviat o no teniu el temps, que també pot ser, de tant en tant busqueu articles, busqueu e-books que es fan i veureu realment això, no com va, sinó què en pots treure. I una vegada veieu el que es pot treure, sabreu si us val la pena aprendre a fer-ho servir. I pel que fa al Google DCP és gratuït, pots entrar-hi gratuïtament, però per començar-hi a jugar t'hauries de posar diners en una web. En una campanya, perdona. Amb tenir compte de Gmail, però pots entrar. I per lo de més, nois, heu triat una carrera que està molt bé. Només us dic que l'aprofiteu. Tindreu temps de sobres per fer les coses que us agraden. Vull dir, no és una carrera exigent, no és una carrera tipus dret, que haureu d'estar amunt i li fins a les 3 del matí. Però tot aquest temps que el teniu, aprofiteu-lo, perquè si us haig de dir alguna cosa de la meva promoció, és que quan anem a sopar, sempre diem, hòstia, a segon, i si haguéssim fet allò que no vam fer perquè ens pensàvem que no teníem temps. Ara sí que no tenim temps. Llavors, la meva recomanació és això, que aprofiteu al màxim el temps i que ho disfruteu perquè la disfrutareu molt.